Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha dit aquest migdia a Badalona, on ha inaugurat una seu del PP i ha participat en un acte de campanya, que ell és la garantia que Catalunya continuarà sent Espanya. L'excepcionalitat d'aquests dies, amb candidats a la presó i amb la possibilitat que s'ampliï la causa contra dirigents independentistes que van promoure la declaració al Parlament, ha estat un dels elements centrals en les últimes hores dins aquest novè dia de campanya i un cop superat ja l'Equador. La líder d'Esquerra, Marta Rovira, ha explicat en el col·loqui del Periódico de Catalunya que Esquerra aposta perquè les rendes més baixes paguin menys impostos, en concret reduir el tipus mínim d'un punt, del 12 a l'11%. També destaquem que Miquel Iceta, del PSC, ha parlat al Cercle d'Economia de la necessitat d'un pacte d'Estat perquè el problema català, ha dit, ho és també d'Espanya. Recordem que a les 10 del matí ha començat a Sevilla el judici dels expedients de regulació d'ocupació després de gairebé 7 anys d'investigació amb peticions de presó per a 20 alts càrrecs de la Junta d'Andalusia. Entre ells, 6 anys de presó per a José Antonio Griñán, expresident andalús, i 10 d'inhabilitació per al seu predecessor, Manuel Chávez. Hi ha hagut consideracions prèvies i no es reprendrà el judici ja fins al 9 de gener. Més notícies a l'actualitat. A aquesta hora, els examinadors de trànsit han desconvocat la vaga que mantenien a tot l'estat des de feia mig any. Ho han anunciat avui els portaveus de l'Associació d'Examinadors, a Sextra, després de reunir-se amb tots els grups parlamentaris, excepte el PP. El col·lectiu reivindicava un augment de 250 euros en el complement específic salarial. Han demanat disculpes per les molèsties que ha causat aquesta vaga. I també és notícia avui que s'ha instal·lat a la Rambla de Barcelona noves mesures de seguretat.
Ràdio.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirà amb nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Ara parlem de Ludens. Cava Ludens, que no falti aquest Nadal. Festiu, agradable, saborós i amb personalitat. Brindem? Boníssim! Consulteu la nostra web cavaludens.cat. Comandes al 93 897 81 29. 93 897 81 29.
Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel. sentim el Nadal.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a tots i totes. Avui és dimecres i els dimecres toca parlar de salut. Com sempre, a les 5 de la tarda ens trobem a l'Hora Mèdica. Un programa de divulgació fet en directe i pensat per les persones que tenen curiositat en conèixer nous tractaments, nous professionals, productes revolucionaris i, en concret, dedicat als amics que volen estar al dia i conèixer qualsevol innovació de la salut, com avui, que coneixerem el coaching. Seran 60 minuts on personal de l'àmbit sanitari es posin al servei dels oients de l'Hora Mèdica. Laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques, metges, residències, consultes i tot tipus de professionals que tenen alguna cosa a veure amb la salut i el benestar, tant físic com psíquic. Saludacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Mario Ramírez, i a la conducció i direcció, la Teresa Joseph, i qui us parla, Marc Rius. Avui, també per problemes d'agenda, la Teresa no podrà estar amb nosaltres, però ens ha dit que farà el possible per estar aquí el dimecres vinent. És un mes de feina i pues, no pot estar amb nosaltres. El coaching professional consisteix en una relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida i la professió, empresa o negocis de les persones. Mitjançant el procés de coaching, el client aprofundeix en el seu coneixement, augmenta el seu rendiment i millora la seva qualitat de vida. Coaching és entrenament en habilitats de comunicació i de lideratge que fomenten l'autoconeixement i el contacte de la persona amb el seu entorn. Avui en parlarem a fons. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant del coaching. Veurem com actua aquesta tècnica sobre les persones. Per quin motiu necessitem consultar amb un coach? I tot el que necessitem conèixer sobre aquesta revolucionària tècnica o teràpia, per fer-ho, avui està amb nosaltres la Mercè Lozano. És coach professional certificada per l'Associació Espanyola de Coaching i trainer en programació neurolingüística per l'Associació Espanyola de PNL i formadora en habilitats comunicatives i de canvi. Mercè, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Marc.
T'agraïm que hagis vingut aquí avui, que t'hem pogut avisar en poc temps. Per tant, has hagut de modificar una mica l'agenda, però t'ho agraïm molt.
A vosaltres, agraïda jo de que m'hagueu trucat.
Gràcies. Cada dia que passa, el nom de coaching sona més, no? Les persones escoltem més coaching a les escoles, empreses particulars. Explica'ns, sisplau, què és el coaching?
Doncs no sé si puc explicar massa més del que has explicat. Jo sí que l'explicació que tu has donat és una explicació que diria que és l'explicació que dona Sesco o part de l'explicació que dona Sesco en la seva web. També podria ser l'explicació que donen altres escoles o inclús la ICF, afegint i matitzant alguns detalls. Es parla molt de coaching i hi ha moltes definicions de coaching, però per mi em quedaria amb algo bàsic, no? Per mi el coaching és un procés, evidentment, és un procés. No sé si d'entrenament, podríem entendre l'entrenament, però per mi més que d'entrenament és un procés de presa de consciència. És un procés en el que, com tu bé has dit, el client aprofita aquest procés per prendre consciència de les seves habilitats, de la seva motivació, de les seves capacitats, i en aquest camí que està estructurat, perquè el bo que té el coaching és que és un procés que està estructurat, que té una direcció, que té uns passos o unes bases que s'han de seguir per assolir els objectius, I això li dona al client eines perquè en un futur, després del procés, pugui actuar d'una manera semblant a la seva vida, no? Així que definint, vull dir, sintetitzant més que definint, et diria que el coaching és un procés estructurat on el client pren consciència de si mateix, de les seves capacitats, i posa en pràctica tot allò que necessita per arribar on ell vol arribar.
Hem vist el que és el coaching, que seria la tècnica, no?, potser, i llavors el que ho aplica és un coach, no?
Sí.
Explica'ns què és un coach.
Bé, un coach és un professional que s'ha hagut de formar amb coaching, no?, que és, hi ha moltes formacions que estan homologades per diferents estaments o organitzacions certificadores. Però més enllà d'aquesta formació, és un professional que desenvolupa una sèrie de competències, que té i desenvolupa una sèrie de capacitats, sobretot comunicatives, i sobretot és una persona que està al servei del seu client, que està al servei de l'èxit del seu client, que la seva tasca no és la de psicoanalitzar, no és la teràpia, no és la de donar consells, no és la de mentor, no és la de dir-li al client el que ha de fer, sinó és el d'estar en allà per saber alumbrar, per saber il·luminar aquelles parts que el client ja té i que no sap que té o que desconeix.
Estàs deixant ben clar pel que veig que o sigui, una cosa és coaching i l'altra és psicologia. És ben diferent, dos camins diferents.
Sí, són dos camins diferents. La psicologia està dintre el paraigua de la medicina i és una activitat que normalment es contempla dintre del marc que existeix una malaltia o un trastorn en el comportament. I habitualment treballen des del per què passa això i analitzen o treballen comportaments o les causes que han portat de vegades a la persona a arribar aquí, donant o oferint solucions a això. És el que jo conec de la psicologia, tampoc puc parlar massa, perquè jo no soc psicòloga ni la conec, però el que jo crec, o la idea que jo tinc de la psicologia és aquesta.
Clar, no, és que...
Que quedi clar.
Abans d'entrar parlava, a mi m'agrada molt el que deies, que, bueno, que la psicologia hi va a la persona pues, que té algun trastorn, algun problema, no amb el coaching.
No.
El coach, no.
No, la persona que acuda a un coach o les empreses que acuden a un coach el que volen és volen assolir un objectiu. Habitualment acudeixen perquè volen assolir un objectiu. El que es troben també és que, o el que pensen en un principi és que per assolir aquest objectiu el que han de fer és millorar les seves competències, millorar les seves habilitats o canviar comportaments o hàbits. I el que es troben en un procés de coach habitualment, i si és un procés de coach profund i ben portat, és que el canvi va més enllà de les habilitats i dels comportaments, perquè s'ha de fer un canvi des d'una miqueta més a baix, clar, que serien les creences i els valors. Això té molt a veure amb un sistema, bueno, amb una taula de sistema neurològic que va fer Robert Diss, que si vols més tard en parlem, però sí, la diferència... Torno una mica a la teva pregunta, perquè m'he enllaçat dues coses.
Sí.
La diferència bàsica entre la psicologia i el coaching és que el coaching mira endavant, planteja futur, es fa sempre la pregunta per a què, és a dir, per a què fem això, i és la pregunta bàsica. La psicologia, jo crec, i ja et dic que és una opinió molt personal, perquè jo no soc psicòloga, però crec que està més en el per què, i està més en el passat com a causa del present, i el coaching està des del present per modificar o per generar un futur, no? Per crear un futur.
Mercè, quins beneficis obtenen al fer un procés de coaching?
Els beneficis que obté una persona... Em sembla que no se sent. Sí? Els beneficis que obté una persona al fer un procés de coaching... són com ja havíem comentat de vegades a l'inici, és que obté autoconsciència, que és la base, vull dir, és l'autoconsciència, saber com pensa, què sent, què és el que vol, que de vegades no sabem molt bé ni siquiera el que volem o per què volem això, no? O per a què volem això. Llavors, El procés de coaching comença per definir un objectiu. La bona definició d'aquest objectiu ja li dirà al client realment si és l'objectiu que està alineat amb ell, amb la seva essència com a persona, amb el seu ser, o si no, o si aquest objectiu pues, se l'ha plantejat però no, realment no és el que necessita o el que vol, més enllà del que en un principi potser creu o ha pogut pensar. És un gran descobriment i pot semblar una tonteria, no? I de vegades em diu, no, si jo vull això, com haig de descobrir que no és el que vull? Però passa, és així, eh? Vull dir, moltes vegades volem coses perquè altres les volen per nosaltres o perquè la societat ens diu que ha de ser així o perquè ens hem criat amb un paradigma des de petits que ens diu que hem de fer coses o hem d'arribar a llocs que després descobrim que no són els que nosaltres ens fa estar amb equilibri amb nosaltres mateixos. No són els que ens donen benestar, no són els que ens donen aquesta tan buscada felicitat, no?
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Continuem a L'Hora Mèdica. Estem parlant amb la Mercè Lozano, coach professional certificada per l'Associació Espanyola de Coaching i Trainer en Programació Neurolingüística per l'Associació Espanyola de PNL i formadora en habilitats comunicatives i de canvi. Mercè, no pot semblar que som incompetents, que ser incompetent si busquem ajuda a fer un altre... per fer el que volem fer? No pot ser que ens pensem que som incompetents, que hàgim de demanar ajut?
Aquesta és una idea comú. Moltes persones de vegades pensem, no?, que si demanem ajuda a un altre per viure la vida o per afrontar coses de la vida quotidiana, no?, que no, el que dèiem abans, no estem parlant de malalties, no estem parlant... Inclús moltes vegades podem pensar que si necessitem ajuda és que estem malalts, no?, i fer aquesta associació d'idees. És graciós perquè qualsevol esport que volem aprendre, qualsevol idioma que volem aprendre, no dubtem en anar a buscar un entrenador, en anar a buscar un professor que ens ensenyi. Si volem aprendre quan estudiem o volem aprendre uns coneixements nous, anem a buscar algú que ens ajudi.
Busquem un expert.
Exacte, busquem un expert, no? Algú que ens proporcioni aquest aprenentatge. Els canvis a la vida són aprenentatges, els nous objectius són aprenentatges, sortir de la zona de confort és un aprenentatge en si mateix. I per això, habitualment, ho intentem fer sols, de vegades ens en sortim, ja tenim habilitats que ens poden permetre fer coses d'aquestes, però de vegades no, de vegades ens falten una manera diferent de veure o d'assumir tot aquest canvi, no?, aquest aprenentatge, i necessitem al costat, pues, això, no?, l'entrenador. Tu abans parlaves d'entrenador, és veritat que el coaching es diu que és un entrenament, podria ser vist des d'aquí, la persona que acompanya podria ser un entrenador. Disculpa. Jo no em veig tant com una entrenadora, o no em veig tant en aquest rol, sinó més aviat com un acompanyant, no?, com un guia que estan allà amb aquestes converses. La tècnica bàsica del coaching, més enllà d'altres que puguem utilitzar, és la conversa, que ja és una tècnica molt antiga que ve de Sòcrates. Vull dir que no hem descobert res nou, tampoc. No estem fent res.
No, però realment doneu unes eines que t'adones, ostres, pues és veritat, que segurament ja ho coneixíem, però ningú ens havia obert els ulls per seguir aquell camí. A lo millor ja ho coneixíem, no? Ja estava dins nostre.
Clar, ja... sempre està dintre nostre. Vull dir, pensa que el coach no transmet coneixement propi. ni transmet, perquè això seria un mentor, seria mentoratge, seria un mentor, no seria un coach, eh? Vull dir, jo no, la meva experiència és meva, les meves solucions són meves, i el que em val a mi segurament a tu no et val, perquè tu tens les teves experiències, perquè tens la teva manera d'interpretar la vida, perquè tens el teu sistema de creences i de valors, que és diferent al meu segurament, amb la qual cosa difícilment una solució que per mi és vàlida o que s'alinea amb mi i amb els meus objectius sigui vàlida per tu perquè s'alinea de la mateixa manera. El millor és vàlida, però no s'alinea amb tu o no s'alinea amb els teus objectius. Llavors ja no és vàlida. Dit això, i tornant una mica a la pregunta, jo crec que hem de sortir una mica d'aquest paradigma, no?, de la independència aquesta que de vegades no sabem entendre, i entendre que els canvis són aprenentatge i que com a tal necessitem algú al nostre costat i que no és ser incompetent. Jo penso que el incompetent és no buscar algú, no nutrir-te de la riquesa d'altres persones, no? I al final la riquesa de moltes persones ens ajuda a ser millors a tots.
Mercè, com ara algun oient que ens estigui escoltant i pensi, bueno, pues, m'agradaria buscar un coach, perquè tinc problemes, i com triar un coach davant del ventall tan ampli que ens trobem?
Bé, com en totes les disciplines, jo penso que quan busques un professional, el primer que has de mirar, no, abans de fer la primera selecció, almenys com ho faria jo, la primera selecció és una selecció de professionalitat, no? Busques que realment sigui un professional. En aquest camp, com en tots els camps, hi ha intrusisme. Passa en totes les
disciplines. Totes les especialitats i tots els camps.
Exacte. Llavors, bueno, assegurar-se d'alguna manera que aquesta persona realment és un professional, que està certificat, la certificació... pels organismes certificadors que tenim la Federació Internacional de Coach, la ICF i la SESCO aquí a Espanya. N'hi ha altres, però aquestes són les dues més importants aquí al territori nacional. Són entitats que d'alguna manera certifiquen que les persones que estan certificades per ells han passat per una formació que té uns continguts determinats, amb unes hores mínimes de formació. I, sobretot, i el que és més important, és que hi ha una pràctica real. És a dir, tu no pots certificar si no has fet una sèrie, un número d'hores determinat amb clients reals, en casos reals. No són pràctiques, no són amigos, no són coses fetes en una aula, sinó són casos de coaching real, acabats, finalitzats, amb èxit, i els clients són els que fan una carta i els que avalen que realment allò ha succeït, no? Llavors jo crec que això és una mica l'aval de que la persona que té aquesta acreditació ha passat una sèrie d'anys. Tu no pots acreditar en el mateix moment que comences un curs de coach o l'acabes, sinó al cap d'uns anys que has acabat aquest curs, perquè necessites aquest temps.
Has fet aquestes hores, aquestes visites.
Exacte, de pràctica professional. Llavors, la suma d'això, penso que sí que pot donar la tranquil·litat, no?, de que si tu estàs adherit a una d'aquestes associacions, estàs adherit a un codi deontològic, tenen un lloc, perquè pertanys allà, tenen un lloc on poden fer inclús una reclamació si tu actues d'una manera que no sigui ètica, o trenques confidencialitat o qualsevol cosa que el client no pogués estar d'acord. Vull dir, té un lloc on anar a queixar-se, entre cometes. I penso que això és important, no? En primer lloc, triar un professional. Ara, un cop tries un professional, professionals són molts, n'hi ha molts, vull dir, si entres a les pàgines d'ICF o de SESCO en trobaràs molts. Quin és el meu coach? Pues el meu coach és el coach que realment connecti amb mi. És el coach que jo amb ell em comuniqui d'una manera, em senti connectada d'una manera, senti que m'entén, senti que faré el que tinc a fer, perquè el procés de coaching és un procés en el que realment qui treballa és el client, perquè és el que ha de fer tot el camí, el que ha de fer el descobriment, el que ha de posar de la seva voluntat i el seu esforç per fer els nous aprenentatges. La part activa és el client. I per fer tot això, si no confies en el coach, si no tens una tranquil·litat de sentir-te en un mar de seguretat, en un mar de confiança amb aquella persona, això no es pot fer. L'aliança de confiança i complicitat amb el coach és importantíssima. Llavors, jo sempre convido els meus possibles clients i quan em truquen ens coneixem, parlem, em coneixes, em valores, tu penses, coneixes amb uns altres, valores, pensa tu i tria el que realment tu sentis que hi ha aquesta connexió, perquè si no, no podràs fer bé el procés.
És allò d'aquell anunci, busqui, compari, si troba algú millor, compri-ho o no ho compri. Molt bé.
Més o menys.
Quines són les qualitats i habilitats d'un coach?
Bueno, a l'ICF en parla d'11, que ara no sé si les haurien de dir totes aquí, n'hi ha diverses, no? Les de relació, sobretot les de comunicació, les de confidencialitat, però per mi la bàsica, jo penso que el bàsic d'un coach és que estigui en el procés i que estigui en el procés en el món de l'altre, és a dir, que tingui la capacitat, que això t'ho dona una sèrie de capacitats comunicatives i d'empatia, de relació, etc, que s'han de treballar molt, tenir la capacitat de sortir del teu món, sortir de la teva manera d'entendre la vida, del teu sistema de valors, dels teus sistemes de creences, de la teva realitat, del que per tu és veritat, i poder d'alguna manera quedar-te una mica així com un lienzo en blanco, que no és ben bé això, però acostar-te a això per tenir la habilitat, no? de veure, d'entendre el marc del client, de la persona que tens davant, no? I poder sentir d'alguna manera quins són les seves creences, quins són els seus valors, quina és la seva realitat, perquè s'ha de treballar des d'aquesta realitat, des d'aquesta veritat, des d'aquests valors, no des dels meus, sinó des dels d'ells. I crec que això és el més important per un coach. Més enllà que hagis de realitzar totes les competències.
Hi ha diferents tipus de coaching?
Jo crec que hi ha tants coachings com a coach, no? Perquè al final cada coach li dona... És una mica com totes les disciplines. Sí, tu fas... Agafes una fusió, l'evolució... El coaching ha evolucionat molt des dels seus inicis. Els seus inicis van ser Europa i Nord-Amèrica i van néixer en el món de l'esport i s'entenia com un entrenament. Era molt basat en objectius i en habilitats i competències. Aquest és el que es va transportar a les empreses i s'entén el coaching empresarial i el coaching executiu, s'entén una mica com això, no? Com un canvi sobretot en comportaments i habilitats. Després, quan va passar a Llatinoamèrica, va entrar tot el tema de l'ontologia, aquí es va mirar més a la persona, el llenguatge com a... El llenguatge era el... És, vaja, jo també penso això, no? I ell, sobretot, que genera la realitat. I van observar, van prendre el procés des de la persona com algo més holístic, no? Li va donar un altre tarannà, va canviar, va evolucionar el coaching. Durant molts anys hi ha hagut... Jo crec que la diferència estava més marcada, no? En els que feien un coaching empresarial o executiu, perquè el model era més basat en objectius i en canvis en... Vull dir, objectius molt clars que estaven basats en canvis de comportaments i competències. I el coaching life o el coaching personal, que contenia més aquesta ontologia, que es centrava més en emocions, en llenguatge, i que tractava més a la persona, era com si només el pogués contractar o només el pogués anar a buscar una persona... en estat propi, no? Llavors dius, bé, les empreses contracten coaching, però el contracten per a persones, no el contracten. Clar. Vull dir, més enllà de que sigui una organització, al final el que hi ha allà són persones.
Hi ha persones i clar.
Exacte. Llavors tot això jo crec que s'ha anat una mica fusionant i s'ha anat entenent també, no?, que des de les empreses, que les persones són persones dintre i fora de les empreses i que el desenvolupament d'una persona en una competència no sempre, de vegades sí, de vegades sí que es pot desenvolupar una competència simplement amb un canvi d'hàbits i amb un aprenentatge de competències, d'habilitats i de comportament, però no sempre és així. Moltes vegades cal, com et deia abans, un canvi d'algú més profund, que són les creences, que són els valors, i aquí ja estaríem amb aquest tema, no?, del coaching life, no? O del que s'entendria per coaching life. Amb la qual cosa, jo crec que ara mateix no hi ha, en aquest sentit, no?, que abans es diferenciaven molt aquestes dues branques, jo crec que aquestes dues branques estan bastant ja confusionades o que és molt difícil trobar la línia que separa una de les altres. I després, en quant a tècniques que s'utilitzen, perquè, com hem dit abans, el coaching és una estructura, però en aquesta estructura tu cada coach utilitza tècniques diverses. La bàsica és la de les preguntes, no és la conversa, però més allà pues, cadascú també li posa un model diferent. I podríem parlar del coaching transpersonal, del coaching en PNL, del coaching ontològic, podríem parlar del coaching sistèmic, del coaching per aquí, però tots tenen una mica de tots. I clar, jo crec que tots els coaches, o molts coaches, no sé tots, però molts coaches, perquè me'ls trobo, no?, i perquè ens trobem, i ho veus quan segueixes pàgines, que són bastant inquiets i ens interessa, i investiguem, i anem a cursos, i llegim llibres, i ens informem, i llavors jo crec que tots al final el que busquem és una fusió que ens permeti tenir eines per poder oferir a cada client, perquè cada client és diferent i el que li funciona amb un no li funciona amb un altre, no? I com més eines tinguem nosaltres, com més coneixements tinguem des de diferents models, perquè al final l'important és el resultat que obtingui el client, no? I el model, a mi, la veritat, no m'és igual quin sigui, clar, mentre sigui útil.
Has parlat dels canvis. Mercè, per què ens costa tant canviar?
Bé, ens costa canviar perquè tots estem habitualment en una zona de confort, no?, que és la zona que coneixem, que no significa que sigui una zona bona, ni significa que aquesta zona ens doni felicitat o benestar, però sí que és la zona que coneixem. És la zona amb la que ens belluguem habitualment, en la que no tenim que pensar gaire el que fem, perquè ho fem d'una manera automàtica, i allà estem, en la que hem de fer alguna cosa diferent, en la que se'ns planteja algun canvi, sobretot si a més no és volgut per nosaltres, si és un canvi que ens ve des de fora, es crea una ruptura, no? Es crea una ruptura entre el que estic acostumat a fer i el que tinc que fer, que no sé el que tinc que fer moltes vegades, no? I aquest desconeixement habitualment genera certa por, certa, de vegades falta motivació. Bueno, hi ha diferents motius que fan que ens pugui costar, a cada persona serà un motiu el que li faci que li costi més o menys adaptar-se al canvi, no? Depèn de si és excessivament rígid amb la seva manera d'entendre el món. Bueno, hi ha diferents factors. Però el que està clar és que el canvi, i que és algo constant, és algo a lo qual nosaltres ens resistim i volem veure com una cosa casual, no? Ha passat i no, constantment estem canviant i constantment el nostre entorn està canviant, no?
Estem veient que, amb el que estàs dient, veig que el coaching és com que ningú és més que tu. Som tots... si tenim una fita, la podem aconseguir.
Sí, clar.
I si et sembla, anem a escoltar a Pablo Alborán cantant Ningú és més que tu.
Ah, molt bé.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Ensenya'm a somiar una sola carícia en perdre el teu mar. Regala'm la teva estrella, la que il·lumina matinades, plena de pau i d'harmonia, i t'entregaré la fas que el meu cel torni a brillar de color blau. Pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Ensenya'm les ferides i així les curaré. Que el món sense s'adoni el secret que amagues dintre. No diguis el teu nom que dalt de cada estel de gelos i amor. els teus ulls m'enlluernen, la gola és el misteri. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Te veo entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. I ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, tu, tu. No dis el teu nom cada alta, cada estel. Té gelos i amoren. Els teus ulls m'enlluernen i la gola és el misteri. Fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí només tu. Navego entre les zones del teu cor i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum. Tu, i tu, i tu.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Continuem a L'Hora Mèdica. Estem parlant amb Mercè Lozano, coach professional certificada per l'Associació Espanyola de Coaching i Trainer en Programació Neurolingüística per l'Associació Espanyola de PNL i formadora en habilitats comunicatives i de Candy. Com afrontar el fracàs? Explica'ns, sisplau. Suposo que és la pregunta...
Esa és la
del milió, no
del
sé.
Milió.
Com hem d'afrontar el fracàs?
El fracàs és... cadascú té una manera d'afrontar-lo i la majoria de les ocasions no és la millor, perquè solem... Si l'entenem com a fracàs, ja no l'estem afrontant. A veure, el fracàs en si mateix és no arribar allà on tu t'havies proposat, no? T'havies marcat un camí, t'havies marcat un objectiu i no l'has aconseguit. Si realment fossin capaços de veure només això, l'únic que faríem és buscar un altre camí o revisar el nostre objectiu i tornar a començar. Evidentment, això no passa. Vull dir, no passa perquè aquest fet, el que solem fer és associar una sèrie d'idees o d'emocions que tenen a veure amb la nostra vàlua, amb la nostra capacitat, amb si hem fallat els altres, les expectatives que tenien els altres de nosaltres, si estem donant la talla, i tenen que veure el que la societat ens marca... Bueno, hi ha una sèrie de coses allà associades que per cada persona seran unes coses i amb un grau i amb una intensitat diferent, que fan que aquesta percepció de fracàs, entre cometes, de no haver arribat o no haver assolit allò que ens havíem proposat, pugui ser realment pues, molt, molt frustrant, molt decepcionadora i pugui ser molt negativa, no? Que tingui conseqüències molt negatives en l'estat anímic de la persona i en les seves accions posteriors, no? Perquè les pren des d'aquest estat o des d'aquesta manera de pensar. Quan estàs aquí, doncs el millor és canviar aquests pensaments, evidentment, és canviar aquesta manera de veure, desassociar totes aquestes idees. Si tu estàs en aquest estat, difícilment ho podràs fer sol i aquí segurament sí que necessites l'ajuda i l'acompanyament d'algú que t'ajudi a veure-ho i a canviar la teva mirada envers el que està passant. De totes maneres, com sempre, la millor manera d'afrontar una cosa és que no passi, no? Preveient-la. I no estic dient amb això que no arribis a no aconseguir una cosa que proposis, perquè això ens passa constantment i està bé que ens passi, perquè també aprenem i la fem d'una altra manera. Sinó en com la gestiones abans d'emprendre-la. En de quina manera realment defineixes bé l'objectiu, proposes un objectiu que sigui assolible per tu, que sigui motivador, que estigui alineat amb els teus valors, amb la teva manera de fer i de ser, de quina manera optes pels camins, quins camins tens, com es busques, com es crees si no estan. I sobretot, penso que el fonamental és al final prendre decisions que ens facin sentir bé amb nosaltres mateixos. Que ens facin sentir tan bé que en el moment que no arribes o no surt allò que tu pensaves, puguis tenir clar una cosa i és que vas fer el que tu creies o el que amb tu anava que tenies que fer.
Estaves convençut del que feies era el millor.
Era el millor, exacte. Sí, aquesta seria.
Diuen que l'home que s'aixeca és més gran que el que no ha caigut mai.
Estic totalment d'acord amb tu.
Doncs, si et sembla, anem a obrir, si estàs d'acord també, les línies telefòniques.
Perfecte.
Per si algun oient té alguna pregunta, sàpiga que pot fer marcant el 93 409 2771 o el 93 409 2772. Mercè, explica'ns, no sé, personalment, com dediques el teu temps, si tens nou projectes, any nou, vida nova, que després en parlarem...
Doncs jo professionalment em dedico al coaching, com estàvem parlant ara, i a la formació, que em sembla que també ho has dit a la presentació. I bueno, faig formacions en habilitats comunicatives i directives, tant a empreses com a estaments. I ara sí que estic amb diversos projectes allà que estic venant i el que ja aviat sortirà és un projecte nou, és un projecte bastant diferent. Crec que pot tenir molt d'èxit. Bueno, estic convençuda que tindrà molt d'èxit, si no el faria. I és un projecte en el qual m'hi ha aliat el que parlàvem abans, no? De la riquesa de sumar, no? Amb altres persones, i ens hem aliat dos persones de sectors molt diferents. Ell és un xef que habitualment fa cuina d'autor a domicili. I, bueno, ha sorgit d'aquí la idea d'oferir-ho tot a domicili, no? Fer unes trobades diferents, trobades d'amics o de grups de família, en la que, per una banda, pugui haver una degustació estupenda d'un gran menú,
o sigui,
a domicili.
Mentre un cuina...
I mentre un cuina una cosa...
Per fer unes sessions de coach.
No, més que... No vull desballar el que faré, però bueno. No són sessions de coach. Però sí que té que veure amb aprenentatge, en canvi, però d'una manera divertida, d'una manera lúdica. No vaig a pegar el rotllo perquè, aviam, si la gent es reuneix per sopar o per dinar, s'ho vol passar bé i no vol estar allà escoltant a una senyora que parli durant una hora o una hora i mitja. Però sí que és algo molt participatiu... Que espero que... Bueno, la intenció i tal com està estructurat és perquè les persones emportin alguna cosa, es comprometin amb alguna cosa personal que tinguin ells o que vulguin canviar o vulguin millorar o vulguin aprendre.
Està molt bé.
I sí, crec que està molt
bé. Això sí que serà bonic, no?
Jo, bueno, he estat investigant i penso que sí, que pensem, vaja, la persona que fem i jo hem estat buscant coses i ens sembla que, o no ho hem sabut trobar, que de moment no hi ha res que s'assembli a això. I ja estem, bueno, suposo que estem a punt ja de llançar i de fer les promocions, però vaja, que si surt alguna cosa pels Nadals també ho podem fer, perquè ja ho tenim
doncs,
a punt.
Doncs digue'ns on els nostres oients et poden trobar, poden posar-se en contacte amb tu.
A mi es poden posar en contacte en el meu mòbil, que és el 691 609-779 a través de la meva pàgina web, que és confia-coaching.com. Allà trobaran accés al meu Facebook, que també és confia-coaching.com, bueno, confia-coaching a Facebook. També tinc perfil a LinkedIn i el meu mail és confiacoaching.junt@gmail.com. No sé, de qualsevol manera poden contactar amb mi, tant per temes de formació, de coaching, o per aquest nou projecte que encara ja et dic, no ha sortit la web i el Facebook, està tot en hornillos, està cocinant aún. Però que sí que, com que està tot estructurat i preparat i en el cas d'algun amic ja farem alguna cosa, per, bueno, si a algú li interessa aquests Nadals fer alguna cosa diferent, doncs ho podem atendre.
Està molt bé. Molt bé, doncs nosaltres la recordem, el telèfon del directe, que és el 93-409-2771 o el 93-409-2772. Si et sembla ara que venen aquestes festes, parlem, Mercè, una mica de les festes nadalenques vistes des del punt de vista d'un coaching. A mi m'agradaria preguntar-te, perquè jo m'ho he preguntat sempre i no sé, no he trobat mai potser la resposta adequada, per què quan arriben aquests dies hi ha persones que estan molt felices, estan molt contentes, i n'hi ha altres que diuen, jo ja voldria que hagués passat, que haguessin passat aquestes festes. Com és que hi ha aquest dia... la persona que és molt positiva amb els Nadals i les festes, i altres que no les volen ni veure. A què pot ser degut, això?
Bé, jo et puc donar el meu punt de vista. Sí, que no sí, sé sí. si és el punt de vista de tots els coaches. Això per començar, de tots els coaches. I tampoc crec que el coaching en si mateix tingui una resposta a això. Jo penso que és una percepció que cada persona pot tenir sobre el tema. Cada persona d'aquestes que tu em dius tindrà un motiu molt definit per què ho viu d'una manera o una altra, però al final totes el que tindran són emocions positives o emocions negatives en funció de les seves expectatives i de les seves necessitats. Mm. És a dir, si hi ha persones que tenen unes expectatives i en aquests Nadals no es compleixen, que pot ser que tinguin expectatives perquè culturalment o perquè familiarment sempre han viscut uns Nadals on hi havia abundància i sobreabundància de tot, i ara es troben que no poden arribar aquí, això s'hi pot generar.
Sí.
Per exemple, és un exemple,
sí, sí,
perquè
sí, no,
hi ha 50.000
sí,
motius,
sí, no,
eh?
No.
Si un té una expectativa o la necessitat d'estar en companyia, socialment sembla que els Nadals tinguis que compartir-los, perquè si no els comparteixes ja no són Nadals.
Sí.
I tu els has compartit perquè recordes o has viscut els Nadals en família, més o menys compartits, per petita que fos la teva família, i durant uns anys de la teva vida has estat compartint aquestes dates amb família o amb amics i et trobes en un moment en el que, pel motiu que sigui, perquè no estàs en disposició, perquè no tens tant d'ànim, perquè les persones més properes a tu no estan a prop o no estan tan properes, i et trobes que no es pots compartir o que estàs sol, també pot generar unes emocions negatives perquè no estàs complint aquestes expectatives i no estàs cobrint aquestes necessitats. És a dir, motius hi haurà milers en funció de cada persona realment el que estigui visquent. Però el que sí diferenciaria jo és que les persones que ho viuen de manera positiva és perquè estan complint d'alguna manera o estan fent allò que volen fer en el moment que volen fer, amb les persones que volen fer, més o menys aproximat a les expectatives que tenen, a les necessitats que tenen, i les que no estarien en l'altra banda, no? I dintre d'aquí tindríem un ventall molt immens, no?, de situacions molt personals que es podrien basar en 50.000 valors personals, condicions externes... bastant difícil de generalitzar.
Creus que l'esperit de Nadal està desapareixent, predominant el consumisme pur i dur?
Jo penso que això al final és com cadascú vulgui viure, no? Aquestes coses es diuen de l'esperit de Nadal i es diuen dels valors i es diuen de moltes coses. Llavors, és cert que vivim en una societat molt mediàtica on es transmeten molts missatges, on hi ha molta informació i on corren molts models del que tindrien que ser o tindrien que fer. Però jo, no sé, igual soc molt ingenua, però jo el que veig al meu voltant i la gent que conec és que sí, allò està allà i jo puc formar part d'això en la mida que jo decideixi sí. formar part d'això, però que també hi ha una vessant que és la que nosaltres hem de cuidar com a persones, que és el realment el que fem al final a casa nostra, no? Tu formes part d'aquest consumisme perquè no deixes de comprar regals o perquè no deixes de posar un dinar més bo el dia de Nadal o guarneixes la casa.
Sí,
o...
Si et veus obligat a fer coses que a vegades no... et costa. Bueno... Sembla, depèn com...
Obligat o és una elecció, no? Sí. Al final tu tries si vols invertir el teu temps i els teus diners en això o no. Vull dir, jo no... no a ningú se li obliga, al final és una elecció no, personal no. o familiar. I penso que moltes vegades jo conec moltes persones que fan l'elecció de tenir Nadal amb un nivell de consumisme més baix, per les circumstàncies que siguin, sí, sí. I, o amb un nivell que no és tan el que es veu al carrer. Però això no significa que no hi hagi esperit de Nadal. Quan tu veus que les famílies continuen posant el pessebre, quan tu veus que les famílies continuen anant als concerts de Nadal dels nens, quan tu veus que les famílies continuen sortint al carrer a veure que han guarnit les carrers... Bueno, aquí, no sé, el consumisme no el veig tant. Veig que realment les famílies volen compartir unes dates concretes, que volen transmetre unes tradicions, que volen ensenyar als nens a gaudir unes festes des d'un lloc. I fixa-t'hi que moltes famílies potser ni tan sols tenen una fe cristiana. Vull dir que això ja és una qüestió més de tradició, segurament, que de fe, no? Jo no tinc aquesta sensació, però això no significa que no sigui així. Jo només puc dir el que jo sento, no?
Una de les coses aquests dies és que al final d'any quasi tots diem any nou, vida noves. Tu creus que això serveix per alguna cosa? No sé, perquè volem canviar, doncs, deixar de fumar, deixar de beure, el que vegi, clar, o el que fumi, el que està gros vol fer règim... I això serveix alguna cosa si no anem amb un... o amb un psicòleg o amb un coaching que ens guiï una mica. Els que no ha pogut deixar de beure, no ha pogut deixar de fumar, o no té valor per fer règim, necessita ajut.
A veure, jo crec que el fet de plantejar-s'ho ja serveix, perquè el que siguem... Vull dir, vivim en aquesta societat que deies tu abans, no?, que entre altres coses és molt ràpida, i que el que no permet moltes vegades ho hem perdut, aquells espais de reflexió, de trobar-nos amb nosaltres mateixos i d'una mica plantejar-nos coses, no? I la veritat és que un cop a l'any, ni que sigui, ens donem aquest espai de pensar què volem per l'any que ve, doncs ja em sembla que és molt, no?
Sí, però clar, ho pensem amb l'esperança de poder-ho complir.
Bé, però bé, ja hi ha un inici que és parar-se a pensar, perquè si no hi ha aquest inici ja no hi ha res. Vull dir que hem d'aprofitar el que hi ha, no? Vull dir que aquest espai ja és un inici. I evidentment que hi ha persones que es paren a pensar en això i que defineixen coses per l'any que ve i que el dia 2 ja no se'n recorden, o el dia 6 o el dia 8, però sí que és cert que hi ha altres que sí que s'ho prenen en sèrio. O que hi ha moments de la teva vida, no? Un mateix, no? Hi ha moments de la teva vida que un any... fas aquest plantejament i no ho compleixes o ni te'ls fas, i en altres moments de la vida dius, sí, ara sí, no?
Clar.
I ho fas. Al final ningú fa res per lo que no realment no s'impliqui per fer i per lo que no tingui les eines per fer-ho. Si tu t'impliques en fer una cosa i tu tens els teus recursos i les teves eines, ho faràs, i si no les tens, veuràs que no pots i pots recórrer a aquest acompanyament o ajudes o cadascú en la mida del que vulgui per fer-ho. Hi ha persones que fan això i hi ha altres persones que es rendeixen i ho intenten l'any següent. Sempre arriba un punt en el que al final algú, si vol fer alguna cosa, ho acaba fent d'una manera o una altra.
Bueno, mira, si al cap de 3 o 4 anys d'anar-ho dient, al final ho fas, doncs ja és positiu, no? Clar.
Sí, jo cadascú té el seu ritme.
Fa 3 que dic que mai de prima, vol dir que l'any que ve
ja em toca. Ja no pots deixar un any més.
Aquests dies també estan plens de rituals. No sé, aquí m'agradaria molt saber la teva opinió, no? No sé, enterrar amb una maceta diners, posar una peça de roba d'un determinat color, posar a la taula espelmes amb colors diferents, especials per cada ocasió, oracions... Què en penses, en general?
Bé, els rituals o les creences, vull dir, són personals. Cadascú... mantenir un tipus de creences o de ritual el connecta amb alguna cosa, no? si el ritual és un ritual que, per exemple, no, aquí a Espanya tenim el costum de menjar els 12 raïns per passar de l'any.
Sí.
Bé, en si mateix, pues no sé si té massa sentit, però és el que fem. I el fem perquè és un ritual que ens uneix com a grup, no? Per una banda, un ritual, el primer que fa és unir-te com a grup perquè tots fem el mateix en el mateix moment. Això et dona una sensació de pertenència a aquell grup, que tots els éssers humans necessitem en el grup que sigui. I després, també els rituals et fan una mica connectar amb lo conegut, no? El que dèiem abans, el desconegut ens fa por, lo nou ens fa una mica de por, ens costa, és algo diferent, depèn del sentit aventurer que tinguis o de risc, et cau molt lluny, altres persones no. Però en canvi, i els rituals de la mateixa manera pues fan el contrari, no? És lo conegut, és el que saps, és el que fas cada any, és el que et connecta amb els teus ancestros, és el que et connecta amb la teva infantesa, és el que et connecta amb el que ja està allà, no? Llavors, jo penso que al final les coses un les ha de fer en funció de com es sent cadascú fent-les i del que els fa sentir a cada persona, no? I no hi ha res que sigui bo ni dolent, sinó és com et senta tu. Si tu fas un ritual i tu fer aquest ritual et fa sentir en aquella nit d'una manera especial i diferent i et fa sentir bé, pues aleluia. I si et fa sentir un burinot i dius, ja jo, perquè estic fent això, pues no ho facis.
No ho facis. Tampoc t'obliga ningú a fer aquestes
coses.
És cert que aquests dies els coachings teniu més visites? Diu que, entre altres moltes consultes, és com tractar la família que fa temps que no es veuen, o la família que no hi ha massa bon rotllo i han de passar unes hores, o tot un dia, doncs, bueno, el dinar s'allarga, hi ha la sobretaula.
Bé, davant de qualsevol situació nova, tot i que aquesta no és nova perquè es repeteix cada any, però és com que arriba una altra vegada, o d'una situació que ja sabem que tindrà un resultat que no volem, no? El que dèiem abans, hem passat per aquí, sabem que tornarem a passar i que tornarem a passar, i diem, bueno, aviam si aquest any aconsegueixo que siguin diferents, no? I fem alguna cosa diferent, que és l'única manera d'aconseguir resultats diferents, fent coses diferents. I sí que és cert que hi ha persones pues, que prenen mides, no? I volen fer alguna cosa perquè aquestes reunions siguin diferents. I al final s'han adonat que això va més enllà d'aquestes reunions, perquè el conflicte que es genera en una taula de Nadal és un conflicte que si tu el tens a la taula de Nadal, el tens a tot arreu.
Ah, sí, sí.
Vull dir, no el tens només a la taula de Nadal. A la taula de Nadal es fa més palès perquè és el teu conflicte sumat al conflicte de molts més que hi ha allà.
El que passa també que com que es reuneixen més família, més gent, els nens que criden, famílies que fa temps que no es veuen, l'alcohol, que a vegades gent que no veu, aquell dia veuen, s'inhibeixen i abans, esclar, doncs es diuen coses que potser no les dirien.
Sí, estic d'acord amb tu. El que passa és que, el que et deia, si això tu saps gestionar habitualment, aquí també ho gestiones. I si no saps és quan té més força, perquè hi ha moltes més males gestions que s'assumen.
Tens un minut per si tens un missatge per donar als teus oients i dins on et recordar als teus oients on et poden trobar.
Bueno, doncs missatge, aprofitant que has introduït el tema de Nadal, aquells que vulguin gaudir d'aquestes festes, doncs que les gaudeixin i que cadascú les gaudeixi a la manera que les vulgui gaudir i amb els rituals o no rituals que es vulgui gaudir, però sobretot que se sentin bé, que crec que és el principal, no? I us recordo on em podeu trobar, el meu telèfon mòbil, que és el 691-109-779, a la meva plana web, que és confia-coaching.com. Allà teniu l'enllaç al meu Facebook, que també és Confia Coaching, i la meva adreça de mail, que és confiacoaching@gmail.com.
Molt bé, doncs, Mercè, t'agraïm que així ens hagis explicat. Ara ja coneixem una mica més què és un coaching, què és un coach, i bueno, què és el que ens calia saber. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Nosaltres els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres com fan cada dimecres. I recordar-los que dimecres que ve ja tenim nou programa amb nous convidats i noves persones. Els esperem dimarts vinent. Gràcies i fins la setmana que ve. Bona tarda.
sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga. Celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.